Ser Catalunya, taula reservada, amb Elena García Melero.
Més enllà d'escriure i publicar, hi ha un dot que és el de transmetre allò que es diu, segrestar el lector i fer-lo perdre tota realitat, ara que vivim en un món bàsicament de ficció. Sembla mentida, però no és fàcil. Els més erudits es passen i volen massa alt, els més elementals són superflus i n'hi ha uns d'escollits que aconsegueixen hipnotitzar amb la lectura de la seva obra. Enganxar el lector és una de les qualitats de qualsevol novel·la o assaig, fer interessant allò que primer cop d'ull mai hauríem pensat que pogués esdevenir tan fonamental. Avançar en el camí del saber deixant-nos portar per la màgia de les paraules pot sonar fantasia, però quan passa és el més semblant a aquells moments de felicitat basats normalment en coses ben gratuïtes. Aprendre és possiblement una de les més gratificants. Bona tarda i benvinguts. I per escoltar una lliçó, alhora que un testimoni de moltes èpoques, vam pensar en convidar algú que ha tocat tantes disciplines que ens hauran de perdonar, però costarà possiblement centrar-nos en un sol tema. Una hora es farà curta, però ja saben que allà on la ràdio no arriba, sempre hi ha i cap la lectura d'una obra ben escrita. Aquest és el missatge que ens va deixar el convidat d'avui per confirmar que vindria.
Hola, Elena. Soc Riqui. Truco per confirmar-te la meva assistència a taula reservada. Dissabte al migdia, tal com em quedà.
Doncs aquest era el missatge i aquestes que escoltaran, quatre dades més que ens falten per completar el personatge.
Martí de Riquera és un pou de sabidoria que, a més, té talent per la narració. Durant molts anys va ser catedràtic d'Història de les Literatures Romàniques, però a més de la docència, Martí de Riquer també s'ha dedicat a altres camps. Per exemple, recordem que el 1977 va ser designat senador pel rei Joan Carles, del qual havia estat professor. Va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres i membre de l'Acadèmia Espanyola, així com també d'altres corporacions científiques. La seva tasca en filologia és extensíssima i de gran vàlua. Especialment Martí de Riquer ha estudiat la literatura medieval catalana, castellana, la provençal i la francesa. De fet, és un dels provençalistes de més prestigi internacional. D'entre els seus llibres més coneguts destaquen 15 generacions d'una família catalana i llegendes històriques catalanes. Més detalls els pot explicar ell mateix. Hola, bona tarda, senyor de Riquer.
Molt bona tarda, què hi ha?
Lloc de naixement?
Barcelona.
Lloc de residència?
Barcelona.
Què veu des de la finestra de casa seva?
Veig un jardí.
Edat? Edat? Quants anys té?
Anys, 86.
Estat civil?
Viudo.
Nombre de fills?
6.
Signe del zodíac?
No ho sé.
I per últim, sou?
Sou si estàs jubilat.
Doncs amb música de Mozart, concretament amb el concierto número 17 per a piano i orquestra, comencem avui aquesta conversa a la casa del senyor Martí de Riquer. Bona tarda.
Molt bones tardes.
Quina casa més maca que té, eh?
Molt còmoda.
Molt còmoda i més coses. Escolti, no sigui tan sec, molt còmoda. És no, còmoda puc, i maca.
Puc treballar bé i estic bé.
Té llum, és una casa amb un jardí... La sí. Ràdio és per explicar una mica als oients, doncs, perquè comparteixin amb nosaltres aquesta...
Sí, està voltada d'una terrassa que em dona molta llum i que em permet fer passejos sense haver de sortir al carrer.
I és una casa rodejada, folrada de llibres de totes les èpoques.
Sí, no m'hi caben. Afortunadament tinc allò que, com se diu, allò que els garatges, les places d'automòbils, tenia dret a 4... i dues les vaig convertir en una habitació i les tinc plenes de llibres.
I com s'ho fa per saber on són els llibres? Perquè
de vegades costa una mica, però els llibres que manejo més sovint els trobo de seguida. El problema és quan em demanen un llibre que fa temps que no he vist i que no he manejat i és de voltar per tota la casa, però afortunadament tinc molta memòria visual pels llibres i generalment els trobo de seguida. D'altres vegades m'he passat 3 dies buscant-los. Inclús fins i tot hi ha hagut moments que he hagut d'anar a una biblioteca pública per llegir un llibre que tenia a casa i no el trobava.
Escolti, i els que maneguen més sovint ara, quins són?
Això depèn de les èpoques. Quan treballo, per exemple, en un tema de literatura catalana, com és natural, treballo amb aquest costat, que és on tinc els llibres en literatura catalana medieval. Quan treballo sobre el Provençal, tinc tots unes llibreries que només hi ha d'això. La literatura castellana medieval està en un altre racó del meu estudi. I després els llibres grecs i llatins estan en un passadís perquè hi treballem jo i la meva filla Alexandra.
D'on li ve aquesta passió per la literatura, per l'època, per la història de l'època medieval?
Això m'ho han preguntat moltes vegades i mai no ho sap respondre. No sé per què. Per què li ve a un futbolista l'afició a ser futbolista? Per què li ve un violinista l'afició a ser violinista? No se sap, no es pot definir. M'ho han preguntat moltes vegades i realment o contestes bestieses o dius la veritat. No sé per què.
Aquí li deixem dir bestieses, si vol. Pot, eh?
Molt bé.
Doncs, a vegades passa que un s'enamora d'una obra, no? I aleshores, doncs, neix aquesta passió, aquesta...
Bé, però això és perquè ja tens una tendència a la lectura. I jo, de molt petit, vaig llegir molts llibres i això, el que hi ha és un corrent ben determinat i ben clar. I jo, de molt petit, vaig cometre l'error de llegir el Quixot, perquè el Quixot és un llibre per gent madura. No, és un llibre per criatures, les criatures no ho tenen. A mi em va agradar naturalment la part externa de l'aventura, de la sorpresa, i vaig veure que tot sovint citava amb elogi el Tirant-lo Blanc. Vaig dir, aquest llibre català, l'haig de llegir. El vaig llegir amb una edició reduïda i em va colpir extraordinàriament. I vaig pensar, has de fer alguna cosa, això. I em vaig posar a treballar sobre literatura catalana medieval. Encara que els meus primers passos van ser cap a un altre costat. Jo volia ser hel·lenista, volia ser llatinista. Vaig estudiar grec amb en Carles Riba i amb en Joan Petit, que eren uns mestres excel·lents. Jo tenia aquesta tendència de jove. Però això em va portar a estudiar els escriptors catalans que havien traduït del llatí i els primers humanistes. I això va donar com a resultat el meu primer llibre, L'humanisme català, que es va publicar l'any 1934, quan jo tenia 20 anys, que el va publicar Josep Maria Casacuberta a l'editorial Marcino, llibre que va tenir un cert èxit, Manuel de Montoliu, i va dedicar un article molt elogiós al seu breviari crític. I d'aquest llibre vaig cobrar 300 pessetes, que és una xifra que per l'any 1934 va ser important.
Prou generosa.
Sí.
Vostè rellegeix la seva obra?
Quan és de treballar al mateix tema, tangencialment, i és de tornar-hi. És de tornar moltes vegades a la meva història de la literatura catalana, quan estic treballant sobre un tema relacionat amb algun capítol d'aquella. Ara, rellegir-me per ple, no.